Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Entomem plegats aquest dimarts 19 de desembre de 2023 al Penedès en xarxa. Us acompanyem, si voleu, si és la vostra tria i opció, a partir d'ara i fins les 12 menys 2 minutets des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. A la capital de l'Alt Penedès, avui us saludem Marc Pujol, que s'encarregarà de les vies tècniques i de la tria musical, de que tot plegat soni bé, i qui us parla, Sílvia Delgado. I aquestes són les veus i les propostes que aniran desfilant per aquestes zones des d'ara i fins les 12 d'aquí uns instants, la previsió meteorològica amb el nostre home del temps de confiança, el Marc Paredes. Tot seguit, talent i més, de la mà de la Susana Villagrassa, presidenta de Talent Femení, i la Montse Balada, que ens durà les últimes dones que parlen d'aquest 2023, perquè l'any vinent seguim, en volem més. Així arribarem a 9:45, primer flaix informatiu dels 3 d'aquest matí, amb notícies de casa de l'Alt i el Baix Penedès. Quan passin 5 minuts de 9:45, obrirem la roda política, avui destacada perquè parlem d'un dels fets més importants que tenen lloc durant tot l'any polític, és l'aprovació dels pressupostos, juntament amb les ordenances fiscals. Uns pressupostos que marcaran el calendari polític tot l'any vinent. Així que avui, a la roda, hem convidat diferents alcaldes o regidors d'Hisenda de l'Alt i el Baix Penedès. Alguns han aprovat pressupostos, d'altres estan negociant, d'altres no tenen ni data a l'horitzó. És una roda política extensa que comencem a 9:45, que fa una aturada a les 10 i que reprenem de 10:06 a 10:45 i comptarem amb Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, en aquesta primera part. S'hi sumarà la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, la Montserrat Ventosa, alcaldessa de Llorenç del Penedès, i Baltasar Santos, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament del Vendrell. Tant la Fina com la Montserrat com el Baltasar ens acompanyaran també en la segona part d'aquesta roda política, tot fent tertúlia. A 9:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, aquests 5 minuts per actualitzar-nos, per posar-nos al dia i continuar. I tot seguit a les càpsules d'il·lusió, la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca avui ens recomanarà lectures, tant per adults com per a canalles, sobre l'escalfament global i el canvi climàtic. A les 11:06 obrirem el Català al carrer amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà concurs, hi haurà l'opció de guanyar un llibre al darrer de l'any, llibre de regal, llibre de Nadal, llibre que fa festa, un àlbum il·lustrat de tapa dura de l'editorial Entre Dos, titulat El xai que va dir prou. I la Sílvia ens portarà refranys i dites nadalenques. A 11:45, darrer flaix informatiu, tot seguit les pantalles, on repassarem la tele convencional i les plataformes de streaming, les propostes més destacades que tenen per aquesta setmana. I acabarem amb una història, una fake news o una història ben certa i ben real. Primer l'escoltem i tot seguit decidim plegats si considereu que és certa o que és una fake news. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio, 3 hores de Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
I per començar amb bon peu aquest dimarts, la meteo a càrrec del Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs encarem aquest dimarts, aquesta recta final ja abans de les festes de Nadal, que també donarem, per cert, la benvinguda a l'hivern, amb estabilitat completa, absoluta, sense núvols, si més no amb boires, ara ho matisarem, però sense precipitacions. I és que tenim un bloqueig anticiclònic potentíssim, un anticicló, un tomacot, podem dir així, que no ens el traurem de sobre fins ben entrat l'any 2024, amb pressions altíssimes de 1042 hectopascals. Això són pressions gairebé de rècord, per un mes de desembre, perquè ens fem una idea que tot plegat el que ens impedeix és l'entrada de pertorbacions i, per tant, de precipitacions. El que fa és que totes aquestes masses d'inestabilitat ens passin per la banda nord del continent europeu i, per tant, que no ens afectin a nosaltres directament. Tot i que aquest anticicló sembla que, a mesura que avancin els dies, o si més no la setmana, tendirà a afeblir-se, ara per ara, doncs, el que podem dir és que durant els propers dies les jornades seran força monòtones, marcades pel sol, l'estabilitat i sense precipitacions. Avui sí que han començat el dia amb moltes boires, fins i tot més que les de la jornada anterior, i és que allà on han aparegut han impedit que aquestes temperatures encara s'enfilessin més, i és que aquestes boires, aquests bancs de núvols baixos, doncs la veritat és que frenen molt les temperatures i accentuen encara molt més aquesta sensació de fred. De cara a la tarda, aquestes boires boirines s'aniran dissipant de manera ràpida i donarem paja un altre cop al sol, sense les nuvolades i unes temperatures que, si fa o no fa, es mantindran força a ratlla, però sí que pujaran, evidentment, a les hores centrals del dia. I si fem un petit avanç de la previsió, doncs tot fa pensar que fins Nadal ens plantaríem cada dia amb la mateixa situació. Bancs de núvols baixos, a primeres hores del matí, preferentment a la meitat nord del Penedès, tot i que no descartem que puguin aparèixer a la costa, però allà doncs sí que serien molt més minsos, però en qualsevol cas sense precipitacions i amb una estabilitat que, com dic, fins al 2024 sembla gairebé assegurada.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El darrer talent i més d'aquest 2023, la Susana Villagrasa ens ha dut fins a l'estudi de Ràdio Vilafranca, una dona que mou els fils a una de les principals empreses audiovisuals d'Espanya, Filmex. Susana, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta de retrobar-te i de tenir-te aquí per acomiadar l'any. Ara presentem la nostra convidada amb tots els ets i uts, però abans deixa'm demanar-te com es presenta aquest final d'any i els propòsits del 2024 a talent femení.
Bueno, final d'any nosaltres hem acabat aquesta temporada fent un dinar de Nadal de germanor amb molts objectius que ara l'any que ve amb moltes ganes. I, evidentment, els objectius és poder incrementar les sòcies de la nostra associació, poder fer els grans premis talent femení de nou i dues jornades formatives i fem un creuer pel Mediterrani per primera vegada empoderant a les dones del talent. Tot això estarà dintre de l'agenda d'aquest any 2024 i, evidentment, doncs, amb moltes ganes.
Doncs ara sí, presentem la convidada, aquesta dona que dèiem que mou els fils a una de les principals empreses audiovisuals d'Espanya, a Filmex, i que, a més, és Premi Talent Femení.
Sí, aquest any vam premiar a la Laura Fernández, que ja és sòcia productora i directora adjunta de Filmex, el primer estudi de cinema independent d'Espanya. Com a productora i productora executiva, ha treballat en produccions insignificants, molt dirigida per José Carbacho i Juan Cruz, Rec 4, Apocalipsis, de Jaume Balayero, venguda a 60 territoris de tot el món, amb un box office global de més de 40 milions de dòlars. També ha fet participació en sèries de televisió, cites, Sé que ets benvinguts a la família, Dies de Nadal, Tots mantenim, mantén i cites Barcelona. Ella actualment ha fet la producció L'Ermita, que està sent un gran èxit a les nostres pantalles. Jo voldria que ella ens expliqués qui és, què fa i com és que ha arribat a on ha arribat. Benvinguda, Laura.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per aquesta presentació i per convidar-me aquí.
Un plaer que ens acompanyis a Ràdio Vilafranca, Laura.
Gràcies.
La Susana ha dit moltes coses. A tu com t'agrada definir-te o presentar-te quan expliques què fas?
Primer, a mi m'agrada dir que sóc productora. Molta gent no sap què és això de productora o la definició fàcil és ets qui posa els diners, no? Però jo crec que això és una definició molt, molt del passat. Per mi ser productora és estar molt a prop dels continguts, molt a prop del guió, de la història. Part de la meva feina és llegir molts guions, moltes històries, i construir-les, sempre amb els guionistes o amb el director i la directora, per veure què volem explicar, de quina forma ho volem explicar, i que la forma que ho fem funcioni. I una part de la meva feina és també, una vegada tens el guió, és trobar els millors professionals tant a nivell tècnic com artístic.
Molt bé. A part, esteu d'aniversari. Esteu als 70 anys de la productora Filmax. Què significa? Molta feina. Molta feina, molta trajectòria i feina ben feta, evidentment, no?
Sí, bueno, 70 anys. Aquest any ho vam celebrar amb companys de la professió. 70 anys no es fan sempre, no? I sí, la Filmax es va fundar el 1953 de la mà d'un jueu, Alfredo Talaveritz, que va néixer com una distribuïdora de cinema. Van distribuir grans pel·lícules, entre elles Moulin Rouge, la primera pel·lícula que es va fer de Moulin Rouge, que va ser nominada als Oscars. Però va ser a finals dels 80 quan el meu pare, Julio Fernández, va comprar la marca Filmax. I va fundar el que diem el Grupo Filmax, perquè la va fer créixer i no només ara és distribuïdora, sinó que també és productora, és exhibidora, és a dir, tenim cinemes i estem també en la creació dels guions, no? Tenim guionistes a la casa i no només fem pel·lícules, sinó que també sèries.
Bueno, he vist que havíeu fet moltes sèries que havíem vist per televisió i que han tingut molt èxit. I l'última pel·lícula, que és L'Ermita, que es va estrenar al Cinema Fantàstic de Sitges. Quina audiència està tenint i on te la podem veure? Perquè, evidentment, ha sigut tota una gran publicitat i crec que ara heu tingut una gran audiència, no?
Sí, l'Ermita es va estrenar ja fa unes setmanes i bueno, la veritat és que no ha tingut l'audiència que esperàvem. Podia haver funcionat millor, però bueno, és una gran pel·li de la qual estem molt, molt orgullosos d'haver-la fet. És una pel·lícula que encara té molt recorregut. S'estrenarà a Netflix més endavant i també la podrem veure a Televisió Espanyola. Una altra pel·li que vam estrenar, que és producció pròpia, que era una pel·lícula aparentment més petita i que ha sigut i està siguent un èxit molt espectacular, és El mestre que va prometre el mar. És una pel·lícula de la Patricia Font i l'actor principal és l'Enric Auqué. I aquesta pel·lícula, doncs, mira, era una pel·lícula més petita, per això que al cine mai se sap, no? A vegades hi ha una pel·li que té tots els ingredients i no sé, no arriba al públic o no saps ben bé què ha passat. I, per altra banda, hi ha altres pel·lis que saps que són molt maques i que emocionen molt, però que tens dubtes. I de sobte, aquesta pel·li s'ha convertit en un sleeper, no?, que diem al cine. Que són aquestes pel·lis que saps que és molt maca, però que no saps que tindrà aquest èxit. I ara ha sigut nominada a 5 Goyas i a 6 Premis Gaudí, entre elles a la millor peli. I porta ja 180.000 espectadors i està funcionant, està en el top 5 de les pel·lis més vistes de la taquilla a Espanya. I s'han estrenat pel·lícules com Los Juegos del Hambre, com la de Wish, i encara que arriben aquestes pel·lícules americanes tan grans, aquesta pel·lícula feta en castellà i en català, està funcionant i segueix allà en el top 5.
Es va preestrenar aquí a Vilafranca el Festival Mos, i tothom que hi va poder assistir en parla meravelles, eh? Tothom que hi era aquell dia a la sala va quedar encandilat.
Bueno, podem encoratjar que ara, en aquesta època de Nadal, que la gent fa família i va més al cinema, que puguin veure aquesta pel·lícula, no?
I tant.
És a dir, el mestre que prometió el mar té de ser una de les que podem anar a veure aquest Nadal. Una altra cosa, sé que impulses a les productores dones i a les actrius. És a dir, d'on te surt aquesta inquietud?
Bueno, surt de molts llocs, no? Primer, com a dona, això que diem, no, és més difícil, tal, és veritat. O sigui, el cine sempre ha sigut una professió, una indústria més d'homes, i jo, com a dona, també t'has de, no, fer una mica de colzes i tenir el teu lloc. Però gràcies als temps que estem visquent ara, la indústria del cinema està donant molt de suport a les dones en general, no? Des del govern s'està donant molt de suport a les productores, a les directores, a les guionistes. I la nostra intenció, la meva intenció, és donar veu també a totes aquestes dones i també primeres oportunitats, no? Jo ara mateix tinc dos projectes d'animació. Un llargmetratge, que és d'animació, i una sèrie d'animació. Bueno, doncs jo volia que fossin dones. Ha sigut molt difícil trobar dones directores que es dediquin a l'animació. I a mi em fa molta pena. I he estat buscant, i jo deia, no, és que li donarem la primera oportunitat a una dona, perquè no pot ser que jo vulgui una dona i que no hi hagin dones.
Com a últim, i tenim un moment, vull que expliquis els primers Premis Filmax que esteu preparant. Explica'ns breument com va.
Vale, doncs sí, aquest any, pel 70 aniversari, hem llançat els Premis Filmax Presenta Nuevo Terror. On busquem, hem obert una convocatòria que ja va tancar al novembre, on busquem el millor projecte de terror de cinema d'Espanya. Allà han pogut participar guionistes, homes, dones, en projectes de terror que passen íntegrament a Espanya. En aquests premis forma part, o apadrinen els premis, el Jaume Balagueró i la Carlota Pereda, que són dos directors molt potents de cinema de terror a Espanya en aquests moments. I el guanyador el comunicarem al Festival de Cinema de Cannes.
Molt bé. Pues, bueno, ets molt intensa, se'ns ha fet curta la entrevista. Evidentment, et tindrem de tornar a convidar, perquè puguis venir. I moltes gràcies, i per nosaltres tot un orgull que hagi sigut Premi Trajectòria al Talent Femení.
L'orgull és meu, molt contenta, t'ho agraeixo molt. A més, és el primer premi que jo he rebut a nivell personal, amb la qual cosa ho tinc aquí a la vitrina. Em fa molta il·lusió, la veig cada dia. Moltes gràcies per pensar en mi, Susana.
Gràcies, Laura.
I gràcies per aquesta estoneta, Laura Fernández. Un plaer, bon Nadal.
Gràcies a vosaltres, bon Nadal.
Adéu.
Adéu, bon Nadal.
I tot seguit, amb la Montse Balada, les dones. Aquesta temporada són Les dones guerreres parlen.
Quan parlem de les dones guerreres de la nostra història, hem de prestar gran atenció a la gran reina Isena Boudica, la dona que allà per l'any 60 del segle I va plantar cara al gran imperi romà que pretenien conquerir tota Britània, l'actual Anglaterra, en nom del seu emperador Neró. El rei Prasutago, marit de Boudica i pare de les seves filles, per tal de protegir el seu poble i la seva família a la seva mort de l'ocupació romana, es va aliar amb l'imperi romà. Però a la seva mort, aquesta aliança no es va respectar i el procurador imperial Cato de Ciano va reclamar la totalitat del regne brità per a Roma i les tropes romanes van saquejar Britània sense compassió. Van desposseir els nobles dels seus béns, els van expulsar i van esclavitzar les seves famílies. Boudica no va ser respectada com reina i va ser torturada havent de presenciar la violació de les seves filles. Quan la van deixar lliure, Boudica, cegada per la venjança, va declarar la guerra als romans i va aixecar en armes tots els pobles britans. Sens dubte, els romans no comptaven amb el caràcter de Boudica i la influència que exercia entre els seus aliats. I és que aquesta gran reina no era només la dona del rei. Ella tenia el càrrec de sacerdotessa de la deessa Andrastre i això li conferia un gran poder i un gran respecte entre els pobres aliats. La rebel·lió de Boudica es va cobrar la vida de més de 70.000 romans i britans. L'última batalla va ser molt cruenta. L'exèrcit romà estava ben preparat i ben armat, a diferència de les tropes indígenes rebels que encapçalava Boudica, que només lluitaven amb les poques armes que tenien i amb cap estratègia de combat. Boudica i els seus aliats van caure vençuts i diuen que ella i les seves filles es van suïcidar mitjançant un verí. Amb la batalla guanyada, els romans no van tenir prou i van decidir arrasar el territori que tant defensava Boudica, amb la intenció d'exterminar totalment els britans. Però les autoritats romanes van enviar a Publio Petronio, que va aturar l'extermini i es va decantar per una política d'acostament entre Roma i els britans. Així que va ser gràcies a la rebel·lió que Boudica va liderar que es va mantenir un futur d'equilibri entre l'ocupació romana i britana. La seva frase diu així: guanyarem aquesta batalla o morirem. Això és el que jo, que sóc dona, em proposo fer. Que els homes visquin esclaus, si ho desitgen. Boudica, la reina dels 600. Les dones parlen.
Una reina, amb una reina acabem aquest talent i més, aquest 2023. Susana, es presenten bé les festes, amb ganes?
Sí, amb moltes ganes i molta feina. Molta feina, jo crec que aquest any s'estava jugant tot molt i evidentment serà un Nadal molt productiu econòmicament.
Així promet, eh?
Sí, sí.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta darrera cita i bon Nadal.
Gràcies, igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:15. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La DEO Penedès suma un nou vi de finca qualificada i Covides presenta el seu primer vi de mas. Aquesta setmana passada els vins penedesencs estan de celebració, ja que d'una banda dimarts al vespre al Palau de Pedralbes es feia entrega de les noves qualificacions de vi de finca qualificada que entrega la Generalitat a petició de l'Incavi i de l'altra Covides presentava el seu primer vi de mas. Amb l'entrega del distintiu de vi de finca qualificada a raïms de la immortalitat blanca Blanc de Torre del Veguer. Són ja 6 vins del Penedès els que tenen aquesta categoria, d'entre els 19 que hi ha a Catalunya. En aquest cas, es tracta d'un vi blanc elaborat amb xarel·lo i xarel·lo vermell. En nom del celler, Joaquim Gai de Montellà rebia aquest distintiu de vi de finca qualificada, que és el màxim que pot rebre un vi català. D'altra banda, el passat dijous al matí, Covides presentava el seu primer vi de mas, en aquest cas amb la col·laboració d'un dels socis de la cooperativa La Finca Mas Llinda de Sant Sebastià dels Gorgs. Rafael Ramon, president de Covides, remarcava que amb aquest vi de mas seguien el camí engegat fa un parell d'anys per incorporar productes de valor afegit a la seva oferta, en aquest cas amb productes premium. Sant Sadurní bonificarà els immobles amb instal·lacions fotovoltaiques. L'Ajuntament de Sant Sadurní informa que ha arribat a un acord amb l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona per tal d'activar la tramitació de la bonificació del 50% de l'IBI d'aquells propietaris que hagin instal·lat plaques solars. Fins al 31 de desembre, totes aquelles persones que van fer la sol·licitud en el seu moment i tinguin pendent de rebre aquesta bonificació o bé algun dels 3 anys previstos, així com aquells veïns i veïnes que hagin fet la instal·lació fotovoltaica el 2023, hauran de presentar una instància a les oficines municipals o bé de manera telemàtica fent la sol·licitud de la bonificació. En cas d'haver presentat anteriorment la documentació requerida i certificat acreditatiu de la instal·lació fotovoltaica, no caldrà tornar a adjuntar-la i només s'haurà de fer referència al número de registre de la instància anterior en què es va adjuntar aquesta documentació. Olèrdola per la Marató arriba als 6.872 euros recaptats. Gran esclat de solidaritat a Olèrdola aquest cap de setmana i és que Olèrdola per la Marató ha assolit arribar als 6.872 euros recaptats a benefici de la salut sexual i reproductiva. La xifra suposa superar en prop de 100 euros els 6.761 que l'any passat s'obtenien en acabar el Festival Solidari que des de fa 7 edicions acull el local nou de Moja coincidint amb el dia de la Marató. El moment de comunicar la recaptació culminava aquest diumenge al vespre, un cap de setmana ple d'activitats solidàries al local nou. La xifra és una recaptació provisional amb la suma d'aquestes activitats i de les propostes que s'han fet per part d'entitats des de fa gairebé 2 mesos. Per completar la recaptació definitiva encara restaran altres iniciatives solidàries dins el paraigua d'Olèrdola per la Marató que es faran durant el mes de gener. L'Ajuntament ha felicitat a les organitzadores, a les entitats implicades i ha destacat el compromís solidari de la ciutadania. I acabem explicant-vos que el club de taekwondo Miju Kunit és ja el segon millor club de tot l'estat. Amb un total de 6 ors, 5 plates i 4 bronzes, el club kunitenc obté una merescuda segona posició al campionat d'Espanya que li manté entre l'elit esportiva dels clubs de taekwondo. Entre els dies 6 i 10 de desembre es va celebrar el campionat d'Espanya de taekwondo de clubs en el pavelló municipal Camilo Cano de la Nucia, a Alacant. Un gran esdeveniment esportiu del més alt nivell i on el club taekwondo Miju Kunit va participar amb els seus millors alumnes en totes les categories.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A final d'any s'aproven tradicionalment els pressupostos per l'any següent. És, juntament amb l'aprovació de les ordenances fiscals, un dels fets més destacats del calendari polític. És per això que avui volem dedicar la nostra roda política a saber si s'han aprovat o no i de quina manera en diferents ajuntaments penedesencs i a conversar amb els seus representants polítics. Comencem els estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs avui, com bé dius, parlem de pressupostos municipals i comencem aquí a Sant Sadurní amb l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Parlar de pressupostos municipals sempre és allò de dir, parlar d'una de les coses més importants de l'any juntament amb les ordenances. S'aproven tradicionalment o a finals d'any o a principis de l'any següent. En el cas de Sant Sadurní, previsiblement el ple del pressupost el tindrem a gener.
Si no hi ha cap contratemps, serà gener. Hem de pensar que venim d'un any electoral, un any atípic, on els governs nous tenen relativament poc temps, doncs, sobretot per treballar ordenances, i un cop tens ordenances, que són els ingressos que un espera que tingui l'Ajuntament, doncs aleshores has de fer el pressupost, que són les despeses. Per tant, els temps són molt ajustats, això acostuma a passar sempre el primer any quan hi ha canvi de mandat, i després la resta d'anys s'intenten anar treballant i cap als vols del novembre es puguin aprovar perquè ja entrin en vigor a l'1 de gener. Això significa que l'1 de gener del 24 començarem amb pressupost prorrogat fins que no entri en vigor el nou pressupost.
De fet, esteu treballant en aquest nou pressupost i fa res que heu rebut, com aquí diu, tota la informació de tots els serveis de l'Ajuntament, una miqueta també aquesta carta als Reis.
Sí, tenim la carta als Reis, que ho diem així perquè els serveis sempre intenten escombrar cap a casa, no? I al final, a vegades les peticions no s'ajusten a la realitat pressupostària, però sí, és cert, tenim en aquests moments la proposta tècnica. Bàsicament és la proposta tècnica que podríem dir que és l'os del pressupost. Després hi ha la part més política, no? Sobretot el tema d'inversions, que van molt lligades a les subvencions que es poden rebre d'altres organismes, com la Diputació, els Next Generation, la Generalitat, etc. I aquestes són les parts que es dediquen normalment a inversió. El que estem fent ara és el pressupost del que podríem dir capítol 1, que és despeses de personal, capítol 2, que són les despeses estructurals de l'Ajuntament, llum, aigua, etc., materials, i després la part de subvencions i capítol 6 són les que realment tenen més el component aquest polític.
A priori, Pere, què esperem d'aquest pressupost pel 2024? Alguna cosa que, a banda d'això que ens comentaves, alguna cosa que sí que tinguem més o menys clara?
Més o menys clara, clar, venim d'un 2023, un 2022 també, i en certa manera, amb un increment desmesurat del que podríem dir la factura energètica. Recordem que Sant Sadurní d'Anoia va haver de dipositar 2,5 milions d'euros per fer front extres, per fer front a la factura de la llum i del gas. Després, tots els materials, tots els elements que per la seva fabricació han requerit d'energia, també s'han disparat. Tenim uns preus disparadíssims de les matèries primeres i això fa que o incrementem ingressos, que és el que ja hem fet amb ordenances, o retallem serveis, que és el que ningú voldria fer. Per tant, esperem un pressupost raonable, que sigui ajustat, però que també ens permeti invertir en aquests projectes que tots tenim a la cartera i que ens agradaria tirar endavant. L'altre gran dubte que planeja sobre els pressupostos, i no és un tema que només afecti a Sant Sadurní, és les regles de la despesa, la famosa LARSAL, no? la llei Montoro aquesta, que per tal de reduir el dèficit públic de l'administració, limita molt la despesa dels ajuntaments, que són al final els organismes que tenen capacitat d'estalvi. No? L'Estat espanyol, les comunitats autònomes no tenen aquesta capacitat d'estalvi, en canvi els ajuntaments sí. I això ho fan limitant la despesa que puguis realitzar durant l'any. Encara que tinguis més ingressos, pots gastar menys del que ingresses.
Això pot afectar força als ajuntaments. Veurem com va tot, perquè encara no s'ha dit res.
No s'ha dit res, en part, perquè fins fa poquet no hi ha hagut un canvi de govern a Madrid, però sí, el que sí que és cert és que el 31 de desembre caduca, no?, aquesta moratòria que hi havia sobre les regles del sostre de la despesa, i a data d'avui no tenim constància ni que s'hagi renovat o que no s'hagi de renovar. Per tant, estem així vivint amb una mica d'incertesa, no?, com serà. Nosaltres tenim l'esperança, la majoria d'ajuntaments, que aquest any, per una qüestió de temps i d'operativitat, aquesta regla del sostre de la despesa no s'apliqui, però està clar que els propers anys continuarà existint aquesta realitat.
Veurem en uns dies.
Veurem, sí,
cap a on va això. Afegit també, Pere, a Sant Sadurní, govern de coalició, govern en minoria, per tant, us obliga a arribar a pactes per tal d'aprovar aquest pressupost pel 2024?
Ens obliga a arribar a pactes. Ara, un cop tinguem ben definida la part del pressupost, no, que és intocable, o que són licitacions, despesa estructural, doncs la resta s'haurà d'anar pactant partida per partida, si convé, amb tots els grups, i a partir d'aquí doncs, buscar els equilibris que ens permetin tirar endavant aquest pressupost del 2024.
Recordem als nostres oients que en l'aprovació de les ordenances ja vau tenir alguns problemes. De fet, va haver una carambola per aprovar les ordenances pel 2024.
Sí, efectivament, hi va haver una carambola o no, i es van tirar endavant les ordenances fiscals. Esperem que l'actitud d'algun partit polític sigui més propositiva, sobretot de cara a la redacció dels pressupostos. Sí que és cert que en general hem tingut doncs, propostes i hem tingut resposta i hem tingut reunions productives amb molts grups, però sí que també és cert que hi ha altres grups que encara esperem doncs, la seva proposta. I esperem que això no passi.
De fet, hem vist com veïns nostres, Vilafranca, per exemple, han presentat aquest pacte entre PSC i Esquerra per tal de tirar endavant aquests pressupostos. Recordem també que Vilafranca ja governa en minoria.
Efectivament, Vilafranca és una manera de fer política que potser ens hi hauríem d'emmirallar i en aquest sentit sí que des del govern estem treballant. Estem obrint nous horitzons doncs, per arribar a acords més amplis amb alguns grups polítics doncs, per tirar endavant el mandat.
Costa, Pere, una mica canviar la filosofia, però una mica sí, perquè sí que és veritat que venim de governs en pacte, però en majoria, i per tant la dinàmica segurament...
Doncs... Les dinàmiques són diferents. Però si ens fixem en els resultats electorals i la constitució dels governs de la majoria de pobles de Catalunya, aquestes majories absolutes doncs, són l'excepció. La majoria doncs, són governs en minoria, governs en coalicions, però molts governs en minoria i funcionen bé. Barcelona és un exemple no?, d'un govern en minoria amb 12, si no recordo malament, regidors de 41. Són maneres de treballar que sí que requereixen més esforç, no?, perquè les coses s'han de parlar més, però l'avantatge que tenen és que quan funcionen s'estableixen uns consensos que de l'altra manera no es tenen.
De fet, s'obliga a parlar molt més, no?, arribar a aquests consensos. Jo recordo aquí a Sant Sadurní, per exemple, durant la pandèmia, que es va arribar amb molts consensos que es van aprovar per majoria.
Correcte.
O sigui, de tot l'Ajuntament.
És així. Al final es tracta de voler treballar pel poble. Tothom durant la campanya electoral ens omplim la boca de que hem de treballar pel poble, i ens mirem els programes electorals i pràcticament el 80% són propostes compartides i a partir d'aquí, sobre aquesta base, no ha de ser difícil arribar a acords. Ara bé, hi ha d'haver un altre component, que hi hagi realment voluntat d'arribar a acords, perquè en el moment que no hi ha voluntat, doncs per molt a prop que estiguis, per moltes coses que estiguem d'acord, al final és qüestió de voler o no voler.
Esperarem el mes de gener doncs, per descobrir com serà el pressupost de Sant Sadurní. Ho deixem aquí, Pere, perquè marxem cap a la roda de premsa de balanç del 2023. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Fins la propera.
Moltes gràcies.
I de Sant Sadurní a Olèrdola, a Can Albín ens espera el Raimon de Cara, que compta amb l'alcaldessa i regidora d'Hisenda, la Fina Mascaró. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia, així és, ens acompanya la Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, regidora d'Hisenda, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Fina que arriba amb els deures fets perquè el pressupost no només va ser aprovat inicialment ja fa dies, el 14 de novembre, sinó que ja podem certificar que està aprovat de manera definitiva, els deures fets.
Doncs sí, nosaltres ens hi vam posar amb molt de temps abans, el que ens dona és la tranquil·litat doncs, de que el dia 1 de gener no entrem en pressupostos prorrogats, sinó en pressupost propi fet doncs, per tres grups. El Pere fa un moment parlava de punts de programa comuns i de voluntat. Doncs mireu, nosaltres hem tingut la sort de tenir tres grups treballant uns pressupostos i hem arribat a un consens com que el 14 de novembre, com deies, Raimon, doncs els van portar a plenari, van ser, doncs bé, l'oposició es va abstenir i bé, i el dia 15 d'aquest mes doncs ja hem publicat i ja els tenim en ferm. I doncs molt contents i contentes doncs d'haver fet aquesta feina a un pressupost que ha estat molt treballat.
Formalment hem de dir que en l'apartat d'inversions el pressupost d'aquest 2024, el que s'ha aprovat, no recull projectes ambiciosos, perquè de fet els projectes que s'han d'executar durant el 2024, l'any que ve, ja han estat aprovats fa pocs dies també en aquest tram final del 2023. Ens explica una mica per què.
Doncs sí, a veure, nosaltres, com et comentava, vam treballar de manera intensa tot l'estiu per visualitzar i per posar en marxa projectes que els volíem doncs amb una execució molt ràpida dintre l'any 2024, i vam veure que hi havia la possibilitat de que en l'últim trimestre de l'any, si fèiem una aprovació d'un pressupost, el podríem arrastrar cap al 2024. Per tant, la part important d'inversions la vam fer en l'últim trimestre del 23 i vam aprovar doncs unes partides importants de gairebé doncs 1.350.000 euros, doncs tant amb les càmeres de lectura de matrícules com amb el tema de la gespa o la pista esportiva. Clar, si nosaltres mirem la inversió pròpiament del 2024 en aquest pressupost, la inversió és només de 169.000 euros. En canvi, si li sumem la partida del 1.350, ens anem a 1.500.000. Per tant, sí, però tot va ser fet doncs en previsió d'una execució molt més ràpida, i donat que teníem romanent de tesoreria el 2023, que el podíem incorporar, i amb tots els informes favorables doncs dels departaments pertinents, jurídic i d'intervenció, ens va semblar que tenir els deures ja avançats doncs ens permetia doncs entrar el 2024 ja sobretot amb una sèrie de projectes que emparen aquestes inversions que ja estaven redactats, i per tant doncs l'execució la podíem començar abans.
Un pressupost que sempre s'ha volgut destacar, que ha estat treballat de manera minuciosa, partida per partida, en detriment del que, segons l'actual govern, es feia fins ara.
Jo puc donar fe de que partida per partida s'ha analitzat, partint, com deia el Pere, no? Tu parteixes ja d'unes despeses que ja són fixes, com és el capítol 1, i totes les licitacions dels diferents que composen doncs la despesa ja ordinària normal, però després, a partir d'aquí, tota la resta ha estat degudament analitzat. Vull dir, jo puc explicar que, doncs, no sé, tema, el Pere en parlava fa una estona, no?, del tema doncs de l'electricitat, de la partida pressupostària que van haver d'invertir doncs l'any passat, per exemple, no?, de 2,5 milions, deia. Doncs nosaltres què hem fet és buscar quins consums hi ha hagut amb cada una dels espais municipals, veure, comparar. Hi ha eines per poder fer aquestes coses, el que passa que, clar, això requereix moltes hores de treball. Jo he tingut la col·laboració de molta gent de la casa, quan dic jo, i evidentment els meus companys de govern, però també és cert que a mi m'agrada doncs els números. No em feia res treballar moltes hores, però tenia molt clar que en aquest pressupost l'havíem de treballar. Jo sempre havia dit, com tu apuntaves, doncs que hi ha hagut pressupostos de molts anys que ha estat un copiar i enganxar. Jo puc assegurar que no ha estat un copiar i enganxar, el que passa que, clar, vull dir, quan algú fa algun comentari, no?, i dius que és el mateix, no, home, les partides són les mateixes, però no pas elaborat de la mateixa manera. Aleshores, crec que ha estat molta feina, i sobretot amb molta ajuda per part de la gent de la casa, que el que he fet és una mica, el Pere parlava abans, no?, de que quan entres de nou, doncs a vegades costa elaborar un pressupost en tan poc temps, però jo vull donar les gràcies des d'aquí, com ho hem fet en cada plenari, per la col·laboració tan intensa de la gent de la casa.
I anem a buscar els darrers convidats, que es troben a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament aquí tenim els darrers convidats. En aquest cas estic molt ben acompanyada. Tenim a la Montse Ventosa. Ella és l'alcaldessa de Llorenç del Penedès. Molt bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
I tenim el Baltasar Santos, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Balta.
Molt bon dia.
Bé, aquí també parlem de deures fets, de, justament de pressupostos aprovats, per tant, no anem a pròrroga. Suposo que contents, no?, els dos, per part d'haver aconseguit aquesta fita.
Sí, sí, nosaltres, de fet, com que som un equip allò molt jove i una mica novato, ens van dir que els pressupostos havien d'estar preparats a l'octubre i va ser tornar de vacances i a full, no?, posar-nos a remengar-nos molt i treballar-ho molt des de després del setembre ja de seguida. I, de fet, nosaltres els vam ja aprovar el dia 31 d'octubre, o sigui que allò, contents també de poder ja, després dedicar-te a altres coses i ja planificar, doncs, l'any amb aquesta tranquil·litat.
Valta, vosaltres també. Ahir, precisament, es va fer l'aprovació definitiva després d'aquesta exposició pública, no?
Sí, també estem molt contents. Nosaltres ja fa uns anys que intentem aprovar els pressupostos sempre quan diu la norma, que és el 15 d'octubre. Mm. En aquest cas, passada les eleccions municipals, ja ens vam posar a treballar en el pressupost 2024 i concretament el 28 d'octubre vam aprovar inicialment els pressupostos. Després hi ha un període d'exposició pública i després de les al·legacions i el període d'exposició pública, doncs tot just ahir vam aprovar definitivament el pressupost del 2024, per tant, contents.
Pel que fa a Llorenç, parlem de dues poblacions molt diferents de grandària de pressupostos. De quin import estem parlant a Llorenç del Penedès?
Clar, a mi ara em feia gràcia la Fina, que parlàveu d'inversions i parlàveu, no, de gairebé 1,5 milions, i penso, mare meva, que feliç seria jo amb 1,5 milions per inversions. Clar, nosaltres estem parlant d'un pressupost que no arriba als 2,9 milions d'euros, és a dir, 2,8, i clar, és aquest punt, no, de dir que tenim els diners com a molt justos i hem d'afilar molt prim, no? Qualsevol import, a vegades, no? Allò de dius 1.000 euros per aquí, 1.000 euros per allà, i tot suma i ens costa a vegades ajustar-ho. I més també quan sovint la gent no té la magnitud d'on venen aquests ingressos. La gent es pensa que els diners, no sé, com si vinguessin de Madrid, doncs els regalessin, no? I jo a vegades quan em trobo la gent pel carrer, moltes vegades intento també fer aquesta de pedagogia i explicar-los i de dir, escolteu-me, que els diners de l'Ajuntament surten dels vostres impostos, de la contribució, de les taxes, no? Al final, si volem més serveis, doncs hem de pagar més, és a dir, no, això no és un pou sense fons, no? Perquè és com que tothom demana, no? Aquella sensació que tothom demana.
Montse, abans de passar cap al Balta, quines inversions són les més potents per aquest pròxim any?
La veritat és que el nostre pressupost és un pressupost molt, molt petit, en el sentit també molt poc ambiciós, deixa'm dir-te, eh? És un pressupost molt de fer front a la despesa, i tot el que són inversions nosaltres ens veiem obligats a fer-ho a través de subvencions, i amb això sí que jo tenia un amic que sempre deia que s'ha de regar l'hortet, i nosaltres, no, intentem anar a rascar tot el que podem de les subvencions allà on sigui, no? La Diputació, dels Next Generation. Com a grans temes i grans projectes així que ens agradaria tirar endavant, que estem buscant la manera de finançar-ho, hi ha tres aspectes. Un que ja el va iniciar el govern anterior, amb l'alcalde anterior, el Jordi Marlès, que és tot el tema de les antigues escoles que diem l'antic Niaró, que aquí ja s'ha fet la licitació i en principi començaran les obres aquest mes de gener, que venen, doncs, de fons de Next Generation. I després nosaltres com a equip, que estem com a molt, som molt sensibles amb tot el tema del que és la sostenibilitat, el territori, ens agradaria recuperar un espai que tenim a Llorenç, petit, darrere el castell, que és la zona del Torrent, i ens agradaria fer una inversió aquí a la zona del Torrent i no, fer com una mena de parc fluvial, i ens agradaria també arreglar això. I per últim, evidentment, hi ha una feina, una tasca molt bona que va fer l'antic govern i que ens agradaria continuar, que és també, a vegades abans ho dèiem, no?, la tasca que no es veu, que és tot el que hi ha sota terra, no?, sobretot amb el tema de l'aigua, no? De dir, nosaltres ara mateix estem dins els límits, estem consumint poc, hem resolt moltes fuites i estem, doncs, crec que en fem una bona gestió, però és com un pou sense fons, no s'acaba mai, i sempre has d'estar invertint per millorar la xarxa d'aigua.
Per la vostra part, Baltasar, pressupost molt més ampli, òbviament, per la grandària i pels impostos, suposo, també teniu molts més habitants. De quan estem parlant i quines són les inversions més importants que fareu l'any vinent?
Bueno, és un pressupost, diguem, proporcional a la població. En aquest cas, el Vendrell té 40.000 habitants, i el pressupost que hem aprovat és un pressupost de 61 milions, amb 2,8 milions d'euros d'inversions. Bàsicament, a part de que aquest pressupost ha de cobrir, doncs, bueno, com han dit la resta d'alcaldes i de representants polítics que estan presents avui amb nosaltres, hem d'equilibrar pressupost, és a dir, l'augment de la despesa ha estat significativament molt alta, no només en el preu de l'electricitat i de les matèries primeres, sinó també en totes aquelles decisions que es prenen en altres administracions, que són benvingudes, perquè estem contents de que s'augmenti el salari mínim interprofessional, però clar, això també té un efecte en els ajuntaments quan han de fer contractes de serveis o contractes d'obres que també repercuteixen el preu que paguen els ajuntaments com a qualsevol empresa, en aquest cas empresa pública. I els 2,8 milions d'euros d'inversions es dedicarem bàsicament doncs, a tot el tema de desenvolupament sostenible. Nosaltres un dels eixos vertebradors d'aquest mandat serà el desenvolupament sostenible, una transformació verda i blava, tot el tema de lluita contra les fuites de l'aigua, tot el tema dels nous projectes per arranjar rieres, per fer que l'aigua que al final va a parar al mar doncs, torni a la depuradora i convertir la depuradora també de Santa Oliva en, això és un projecte comarcal, en una planta de reciclatge d'aigua i, per tant, tots aquests projectes són els que estem treballant juntament també amb altres administracions.
Déu-n'hi-do, molta feina a fer. A nosaltres ens esgota el temps d'aquesta primera part d'aquesta rodada política. Anem a publicitat, escoltem les notícies d'àmbit més generalista i després tornem amb la tertúlia, que això és el que farà més goig. Moltíssimes gràcies.